A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Cada vegada conec més gent que no mira ni escolta informatius perquè està cansada de drames, drames judicials, polítics, personals, drames immensos que afecten països sense drames que ens arriben sense context, drames que es repeteixen dia rere dia. No és agradable el drama, entès com a tragèdia o com a calamitat, però mirar cap a una altra banda tampoc ens alliberarà del drama.
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de pelos, llantos y tragedias, no. Si me llamas para lo de siempre.
Drama és la nostra paraula, aquest gènere literari que se mou entre la comèdia i la tragèdia. Aquesta obra, escrita per al teatre o per al cinema. Com també és drama, qualsevol esdeveniment aflictiu de la vida real capaç d'interessar i de commoure vivament. I si hi ha un drama que s'estén cada vegada més en aquestes illes com una massa viscosa de pel·lícula de terror de sèrie B, és l'accés a l'habitatge. Els joves de Balears han de destinar més de 7 anys del seu salari íntegre per pagar l'entrada d'un habitatge, un habitatge per viure-hi. Els titulars del Consell de Joventut de Balears: vivim a la comunitat amb el preu de l'habitatge més car de tot Espanya, i això que provoca que els joves s'emancipin o s'independitzin molt més tard. No és només tenir casa pròpia, sinó tenir un projecte de vida propi. La situació és d'autèntic col·lapse vital per als joves de les illes.
El que avui presentem no és només un informe, és una alerta democràtica. Si una generació sencera no pot emancipar-se, el problema no és individual, és estructural. I si no s'actua, Espanya es dirigeix a consolidar una generació que serà molt difícil revertir.
Contundent, Andrea Henry, presidenta del Consell de la Joventut d'Espanya. Senyors que governau, el mercat no té ulls, ni orelles, ni cor, ni estómac. Com les persones, el mercat no patirà. Vinga, idò, el zero drama ens dona en peu a relativitzar justament aquesta paraula, drama. Vàrem xerrar amb Jessica Gómez quan va publicar el seu llibre Me faltan horas y me sobran gilipollas. Ens va aparèixer un títol molt suggerent i després de llegir aquell llibre vos he de confessar que va augmentar molt la nostra productivitat. Ara arriba amb Cambio Dramas por Croquetas. I també ens agrada molt perquè en aquest programa som molt fans de les croquetes. Sense croquetes no hi ha festa ni reunió que valgui, com els bombons de la senyora Preisler, però per classe popular. Jessica Gómez, benvinguda, bienvenida, com estàs?
Hola, Araceli, muy buenas, muchas gracias. Encantada de estar aquí otra vez contigo.
Y nosotros de tenerte, eres fan de las croquetas. Es que ¿quién no es fan de las croquetas?
Quien no sea fan de las croquetas no es de fiar,
Ahí.
Pero fan de verdad, los exigentes, ¿eh? Las croquetas no son cualquier cosa.
Escucha, Jessica, ¿tú estás reinventando los libros de autoayuda o qué?
Pues no lo sé, no eres la primera que me dice esto o algo parecido. A ver, yo es que no escribo tampoco desde la autoayuda, yo escribo desde el humor, escribo desde la comedia, desde la conversación de amigas. A ver, realmente pocas cosas hay más, que te sanen más, ¿no?, que reunirte con una buena amiga y reírte de tus dramas y reírte de ti misma. Entonces es un poco eso trasladado a un libro. Realmente creo que en mis libros suelo tratar de temas pues que nos preocupan a muchas personas, ¿vale?, que son como muy universales, pues nuestras relaciones, o la educación, o la maternidad, o el trabajo, la familia. Es decir, al final son pequeños dramas que todos tenemos, y lo hago desde el saber reírme de mí misma, porque yo en eso soy, las cosas como son, una auténtica profesional. Otra cosa no, pero yo payasa soy un rato.
Sí, yo por eso te decía lo de la reinvención, porque los libros esos de autoayuda de, no sé, de mi juventud eran como muy, uf, qué pereza que me dan. Pero contigo nos reímos y al final también nos ayudas, ¿no? Nos ayudas a relativizar muchas cosas.
Claro, es que no hay nada como el humor para coger perspectiva, ¿no? Hay veces que basta con que verbalices una cosa en voz alta para que te des cuenta tú misma de que a lo mejor estás sobredimensionando algo que en realidad no es tan grande o no es tan culpa tuya. O mira, yo el otro día me dijo mi hijo pequeño que quería dejar las clases de piano porque se quedó un poco atrás, porque yo no estuve atenta al Teams y entonces no vio... Al Teams, no, al Classroom. No vio a tiempo las canciones que tenía que tal. Y, o sea, yo cuando verbalicé en voz alta con un círculo de mujeres mi grandísima culpa porque, por culpa mía, se había truncado la carrera de pianista de mi hijo de 7 años. Claro, hasta que no lo dices en voz alta, no te das cuenta de lo absurdo, ¿no? Que dices, ¿pero qué estás diciendo, Jessica? Pues es un poco eso. Por ahí me gusta a mí llevar la vida.
Va, y me haces pensar en aquel refrán de mal de muchos, consuelo de tontos, pero es que es mucho mejor compartir las penas, ¿no?
Bueno, yo es que lo de que es un consuelo de tontos, no sé, ¿quién le puso ahí la palabra tontos? Que tenemos gente aportando el refranero que no tiene ni idea de la vida, ¿eh? Te lo digo. O sea, ¿cómo que consuelo de tontos?
Se quedó muy atrás, ¿no?
Claro, hombre, no. A ver, mal de muchos, pues si es mal de muchos, coño, pues a ver si es que esto va a ser la normalidad y no va a ser ningún problema, ni ningún drama.
Ahí. Claro. De hecho, leyendo tu libro, a ver, explica situaciones de dramas que no son muy dramáticos, ¿vale? Eso que decimos de los dramas del primer mundo, ¿no? Pero que al fin y al cabo nos afectan.
Claro, es que yo, ¿sabes lo que pasa? Que creo que es que tenemos como una vida tan acelerada, tan ocupada, en la que tenemos que ser tan productivos todo el rato y encima hacerlo con una sonrisa y tal, que cuando nos pasa algo que nos entorpece, se queda ahí como un pozo, no tenemos tiempo de masticarlo, de hablarlo, de digerirlo, de verbalizarlo en voz alta, lo que te decía hace un momento, ¿no? De voy a pararme a pensar si esto es tan importante. Entonces, ¿qué sucede? Que se te van como acumulando muchos pequeños dramas y se van multiplicando, lo que yo llamo en el capítulo 1 el tarro de las gominolas, ¿no? Que cada nuevo drama es un gominolas por dos hasta que el tarro revienta. Y es que es complicado de gestionar eso. Pues mira, lo que nos pasó hace un momento, ¿no? Que te decía yo, ¡ay, que no llego, que no me arranca el coche! Bueno, pues puedo afrontarlo de dos maneras. Puedo decir, oye, mira, no llego, o puedo dramatizar terrible. Sí, oye, pues si tengo que hacer la entrevista desde el coche, tampoco va a ser la primera ni la última, seguramente, y no pasa nada. O sea, es como, tenemos que intentar bajar un poco esas revoluciones. Lo que pasa es que a veces cuesta mucho,
Sí, a veces cuesta mucho y tú un poco nos ayudas a relativizar, ¿no? A poner perspectiva, a mirar las cosas con perspectiva.
Es un poco la idea, sí. El poder, a ver, hay dramas que no se pueden desdramatizar.
Sí, de hecho yo pensaba en eso también, que una cosa es que mi hijo y mi marido no pongan el lavavajillas y otra cosa es que tenga que pensar en el siguiente pago del alquiler. Los dramas son muy distintos.
Efectivamente, y en eso también he querido hacer un poco hincapié en este libro, porque a veces se nos olvida esa perspectiva, ¿no? Como tú decías, ¿qué es lo importante? Pues lo importante es saber que puedo pagar el alquiler o la hipoteca. Lamentablemente, saber que vas a tener la nevera llena a fin de mes es un privilegio. Que tú dices, es que no es un privilegio, comer es un derecho. Joder, vale, comer es un derecho, pero es un derecho que depende de tu capacidad económica. O sea, hemos convertido las necesidades básicas en privilegios, que esto a mí me parece terrible, pero yo no soy economista, y no soy psicóloga y no me voy a meter en jardines
vas a meter en este, ¿no?
No, pero me río un poco sobre ello, o sea, sobre ello, sobre sobre estos pequeños dramas que permitimos que nos fastidien la vida cuando se nos olvida que, jolín, tener la nevera llena a fin de mes es importante y es bien, o sea, es lo que necesitamos. Y lo demás, bueno, pues muchas cosas se pueden capear.
Sí, se pueden capear y tú nos das ahí tips, lo haces con humor y lo haces con situaciones cotidianas. Yo tengo el libro en mi mesita, no lo he terminado de leer, ya sé a qué amiga se lo voy a regalar esta Navidad, lo tengo clarísimo, y además nos vamos a reír muchísimo mientras comemos croquetas y compartimos una bandeja de queso, que el queso también ayuda mucho.
El queso, muy bien.
Claro, pero mientras yo te leía decía, a ver, voy a encontrar solución y vuelvo a mi marido y a mi hijo, pobrecitos, que por favor pongan los cacharros sucios en el lavavajillas y no en el fregadero. No sé si encontraré solución o consuelo a eso, Jessica.
Ay, es que, bueno, yo tengo la misma con la ropa del tendedero en mi casa, que en fin, hay alguien en mi casa que la lanza a puñados y luego la ropa queda súper arrugada, pero a veces hay que elegir las batallas también. Es decir, ¿me merece a mí la pena ahora aquí dejar de leer para ir a la cocina y montar un drama porque esta ropa va a quedar arrugada, tal, no sé qué? ¿Me importa mucho llevar la ropa arrugada? No. Pues ya está, fin del drama. Que la tienda como le dé la gana, que yo estoy aquí leyendo o viendo Netflix o comiendo chocolate o haciendo lo que me dé la gana, que me lo merezco también. Y ir un poco ahí equilibrando, ¿no?
Sí, sí. Además lo pruebas y luego ves que tampoco pasa nada, ¿no? Que no es tan grave.
Ni se ha apagado el sol, ni han dejado de cantar los pájaros. Sí. Abejas, afortunadamente, o sea, todo bien.
Vale, y mi pregunta es: ¿por dónde empezamos a tomar el control de estas situaciones? ¿Por lo que hacen los demás o por cómo reaccionamos nosotros a ellas?
A ver, yo es que creo que el paso más difícil es el de asumir que no tenemos poder sobre lo que hacen los demás o sobre lo que sienten los demás. Tenemos poder sobre lo que nos corresponde. Entonces, a ver, es complicado. La verdad, yo hace un montón de años, en una asociación en la que estuve, hice un curso de comunicación maravilloso en el que aprendí a no responsabilizarme de las acciones de los demás, de la felicidad ajena, de los sentimientos ajenos, y consecuentemente empiezas a responsabilizarte de los tuyos propios. Yo creo que para mí, en mi filosofía de vida, fue como el... Porque lo de ser una payasa, eso va en la genética, ¿lo tienes o no? Pero el cómo afronto yo la vida, yo creo que eso a mí me ayudó mucho a poner perspectiva, ¿no? Y distancia. Pues el ejemplo que te ponía hace un momento de la ropa, a ver, es para mí eso verdaderamente importante. Es decir, no se está haciendo como yo quiero que se haga o como yo creo que se debe hacer, pero las consecuencias de esto a mí me aportan mal directamente, me hacen daño. No, a mí me da igual llevar la ropa arrugada, ¿vale? Pues ya está. Pues ¿cuál es el problema? Es decir, intentar enfocarnos en las cosas que de verdad nos restan bienestar o paz mental o alegría, enfocarnos en eso y defender nuestro espacio de bienestar, que muchas veces la educación como que nos echa para atrás, ¿no? De, ay, no, yo es que soy muy educada para mandar a esta persona a la mierda. ¿Por qué? Mira, yo tengo una vecina que te juro, Araceli, que estoy deseando que llegue el día en que venga a llamar a mi puerta y me diga, mira, ¿te puedo pedir un favor para decirle no? No, porque no me gusta, si me caes muy mal. Eso no hace falta que se lo diga.
No.
Pero estoy...
No.
Es como, no me puedes pedir un favor. Porque no te lo voy a hacer, porque no me gustas. Y ya está. Tenemos que intentar protegernos también de esas situaciones, ¿no? Que al final, a lo mejor en un día no, pero al final del año te restan y te merman un montón.
Ya. Oye, la conclusión es que vivir vale la pena, o esa es una idea muy navideña, Jessica.
Bueno, es una idea muy feliz, muy alegre, muy color pastel. Yo creo que, a ver... Yo creo que estar aquí merece la pena, sobre todo porque cuando dejes de estar ya no hay vuelta atrás.
Ya.
Pero aquí, si nos vamos a meter, no me quiero poner tremendista, pero la salud mental es algo importante y es algo serio. Y yo, mis libros son para reírse, para intentar quitar peso a cosas que en realidad a lo mejor para ti no son tan importantes, ¿no? Y que puedes intentar reconsiderarlas. Y sí que de verdad yo creo que estar aquí, en este planeta bonito... aunque misericorde, pero bonito y azul, yo creo que merece la pena, siempre.
Sí, como
pero cuando
eso, sí.
Alguien crea que no, su solución no va a estar en un libro, ni en un coach, ni en un gurú. va a estar en alguien que sepa acompañarle, sí, de verdad.
Sí, na Jessica Gómez el que fa és fer-nos riure, però en tips, en consells, en situacions molt quotidianes i que són com un mirall, ¿no? Es un espejo donde nos podemos ver reflejados y al final, como decíamos al comenzar esta charla, podemos relativizar bastante nuestro día a día. Ella acaba de escribir Cambio dramas por croquetas, terapia para facilitarte la vida, porque, com diu ella, nadie lo va a hacer por ti, i té tota la raó, d'editorial HarperCollins. I ja para terminar, dedicas el libro a tus perros y a tu gato. Yo pensaba en tus hijos. ¿Qué han dicho? ¿Han dicho algo? ¿O ya no, te dicen, mamá, ya sabemos que ya sabemos no. a quién prefieres o qué?
Evidentemente, saben quién va a heredar la parte gorda cuando yo no esté. Pero nada, lo que pasa es que a mis hijos ya les... A ver, este es el sexto libro que publico. A claro. mis hijos les he dedicado otros, a mi marido, a mi madre, a, en fin, lo típico. Pues este se lo he dedicado... Aquí a estos tres, que son quienes cada día a las 5 de la mañana han estado conmigo en la cocina escribiendo este libro. ¿Quién se lo merece más?
A ver, claro. Que además hay que repartir todo el cariño que tiene una, hay que repartirlo.
Evidentemente.
Y eso es lo que fan Jessica Gómez, Cambio dramas por croquetas, y nosotros ya hemos declarado fans absolutos de la Jessica. Muchísimas gracias por este ratito. Y nada, ahora toca decir que tengas un gran año y que este libro tenga un gran recorrido, Jessica. Gracias.
Igualmente, Araceli, muchísimas gracias, un abrazo grande.
I love drama. Drama queen, drama queen, I am the drama queen. If there is something I can worry about, I'll always be there. Woo!
IB3 Radio és participació.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim, infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor, per viure moments que et fan bé. T'estim-mallorca.com.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
Toni Camps, benvingut a que teva, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Avui li hem de posar un poquet de drama a sa cosa.
Sí, mos hem de posar tristones.
Bé, tampoc tant.
No, la veritat és que no som molt d'anar en el drama de plorar, així de dali drama, no? Vull dir, de fet, abans ho dèiem fora de micro, són drames que sí, són drames, perquè ho són, però no acaben de ser allò considerat el dramón, saps? Yeah. La lista de Schiller, no hi és.
No hi és.
Exacte, bé, allò de... Aquesta sí. que se muere en tot. Noies, sí, no, sí. fuera. Val, no, val. Viven, no està.
Noies, val.
La dia de la neu, tampoc.
I de, per quin drama comencem?
Val, com contaries un drama sobre un home que va ser molt famós per contar un drama convertit en una altra cosa?
Pero antes de retirarme, podría decirse que tuve mi momento de gloria, o sea, de fama. Dígame, ¿le gustan las películas?
Sí, como a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Era usted actor?
Oh, no, no, por Dios, no. No, no. Bueno, en realidad lo fui de joven, pero nunca aquí en Hollywood, no, no. No, aquí era meramente un director.
Meramente un director, le digo, sí, como si fos... que en tipus res, no? I aquest era Ian McKellen, que parlava amb Brendan Fraser a Dioses i Monstruos de l'any 1998, dirigida per Bill Condon. Aquesta història era sobre els darrers dies del director James Whale, un home que va parlar de la seva solitud i de la seva tristor utilitzant-se d'una criatura, d'una criatura que era el monstre de Frankenstein. La seva vida, a més, després de tot això, després de ser molt famós per haver dirigit Frankenstein, va ser molt apassible fins que un moment donat va conèixer qualcú que li fa de jardiner, en qui estableix una curiosa amistat. O sigui, és una història molt trista sobre la fama, sobre l'oblit, sobre la incomprensió i sobre la superficialitat. Perquè recordem que James Whale era homosexual, igual que Ian McKellen ho és, i ho va dir un moment donat, vull dir, ho diu obertament, no té cap problema, però clar, estem parlant de l'any 1934, no era molt fàcil dir-ho. Aleshores, la solitud de James Whale estava expressada, aquesta criatura de Frankenstein. També la història, com a molts de drames, és una història plena de vitalitat en el mateix temps, no? Que demostra que els millors dies poden ser els que tu vulguis. A part de veure en aquesta pel·lícula a McKellen i a Brendan Fraser en dues de les seves millors actuacions, se'n va dur l'Òscar en el millor guió adaptat i el premi especial de jurat i en el millor actor per Brendan Fraser en el Festival de Sant Sebastià. A mi és una pel·lícula que m'encanta, és una pel·li molt petita, però que a més parla d'un dels personatges en els qui li tenc més carinyo dins el món del cine, que és James Whale, el director de Frankenstein.
Clar, una pel·li molt antiga. Estan parlant de pel·lícules dels anys 30,
estem
no?
parlant de la pel·lícula dels anys 30. Sí, de la pel·lícula protagonitzada per Boris Karloff, que feia de criatura en aquella versió que, evidentment, varen dulcificar i varen canviar-li moltíssimes coses. Però sí que és una pel·lícula que t'impacta, emocionalment t'impacta, perquè veus aquella solitud d'aquella criatura que no entén per què està en el món si tothom el rebutja. Per què l'han creada si tothom el rebutja, no? Aquesta és la història de Frankenstein. I un moment donat té aquest joc entre les dues personalitats, la del director i la de la criatura, en aquesta pel·lícula, en aquesta història.
Ja, ja. Dioses i Monstruos, 1998... I seguim en drames.
Dos vaqueros que aspiren a aconseguir una vida i una família estable, un moment donat, són enviats a cuidar bestiar a una muntanya anomenada Brokeback Mountain. Allà sorgirà una amistat que no serà gens fàcil de gestionar.
Esto solo ha ocurrido una vez. Solo es asunto nuestro. Yo no soy marica.
Yo tampoco.
L'any 2005, Ang Lee dirigia Brokeback Mountain en el desaparegut Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway i Michelle Williams com a protagonistes. Era aquesta història de dos homes que un moment donat se n'anaven a cuidar bestiar en aquesta muntanya i allà sorgia això. És un drama intens, molt emocional i molt dur, una història d'amor a una època, estem parlant dels anys, finals dels anys 50, principis dels anys 60, és aquí on passa aquesta pel·lícula, una època aquí on l'amor no era precisament possible, i a la vegada, però a la vegada era tan real que no tenia sentit que no fos possible, no? Per això fa tant de mal. Ang Lee utilitza a dos actors impressionants i un paisatge majestuosos per filmar una pel·lícula absolutament preciosa. El cinema contingut, a punt d'explotar a tot el temps. I quan t'ho fan, no pots quedar impassible. Te fa partícip en tots els músculs i no t'amolla fins en el final. També va guanyar l'Òscar en el millor guió adaptat, però també a la millor direcció i a la banda sonora aquesta que sona per Ricardo Santolalla.
I aquí tenim aquesta història d'amor entre aquests dos homes, aquests dos cowboys que, a més, no només s'època, sinó també és perfil d'home.
Exacte.
No? Encara, encara era més complicat.
Aquest hombre duro, no?
Exacte, sí, sí, sí. Brokeback Mountain, que sí que va ser tota una pel·li, jo crec que molt revolucionària. Vinga, més drama que aquesta és la nostra paraula d'avui.
Podem considerar un drama malviure en un país que no és el teu quan tens un talent extraordinari i en el mateix temps, un moment donat, coneixes a qualcú que el comparteix?
I don't know you, but I want you.
Ai, la primera pel·lícula de la nostra trilogia preferida. Bé, no sé si... Jo crec que n'hem parlat molt d'aquesta trilogia, que ara ja és una quadrilogia, perquè ja n'hi ha quatre. John Garney, el director dublinès, dirigeix Once l'any 2007 a Glen Hansard, Marqueta Irglova, Hugh Walsh i Gary Hendrick en aquesta història. La primera de lo que serien quatre històries sobre música, no? Sobre gent que té un talent extraordinari per la música i un moment donat aconsegueix treure-lo de fora. És un joc història d'un jove que canta en els carrers de Dublín i que canta cançons conegudíssimes de dia, i es vespre canta les seves pròpies cançons. Un moment donat coneix un immigrant que ven flors per sobreviure. Tots dos entenen la música de la mateixa manera. Tots dos duen els seus drames a l'esquena i construeixen cada minut sabent que volen fer una altra cosa. Fins que un moment donat la fan. És una pel·lícula enorme internament perquè és una pel·lícula molt petita, és minúscula, de fet. Dramàtica, emocionant a parts iguals, és una història tan actual com real, que t'abraça i te fa sentir tan bé com es diu aquell que, veient un drama, ho plores tot, no? I quan t'acabes dius, ai, quina plorada més guapa.
I confés que aquest cap de setmana he tornat a veure Begging Again. D'aquest director.
Lo teu comença a ser una
obsessió. Ja, però si la fan, jo què vols que te digui?
Aquest cap de setmana he col·locat les coses de Nadal i he vist The Holiday. No?
Cadascú té ses...
Que parlàvem la setmana passada. Sí, sí,
vinga, i doncs, la música de Once donant peu a un altre drama. Quin és?
Un altre drama que també té que veure amb la música, perquè un professor de piano i una cantant d'hotel, aquestes de banda que donen... el que fan és entretenir en el personal mentre et sopen, mantenen una relació que perfectament podria ser la guerra freda que està en el títol d'aquesta pel·lícula.
¿Qué es eso que dicen del padre?
¿De qué padre habla?
De tu padre.
¿A qué se refiere?
¿Qué hacías en la cárcel?
Me confundió con mi madre y se lo hice ver con un cuchillo. No murió, no se preocupe.
Cold War se diu aquesta meravellosa pel·lícula. És una pel·lícula preciosa. Preciosa, però. Freda, com ella tota sola, gelada, de fet. Està rodada en un bellíssim blanc i negre i és una història dura i densa, com els dies que passen els protagonistes sense veure-se. És una verdadera obra mestra, amb un insòlit inici, que no saps ben bé per on te surt ni per què t'està sortint allà, un caminar impossible d'endevinar i un final absolutament preciós, carregada de música, de fum, de jazz. És imprevisible, poderosa, poètica i complexa i molt, molt, molt real. Tardes moltíssim en recuperar-te d'haver vist una història com aquesta. Va ser guanyar els premis a millor direcció en el Festival de Cannes i jo vos aconsell que si no heu vist Cold War i vos agrada el cinema dens, no la vos perdigueu perquè vos deixarà poso.
I de l'apuntam, drama és la nostra paraula i a partir d'aquesta paraula en Toni Camps ha fet la seva selecció gens fàcil, amb paraules com aquestes, gens fàcil, però tots són propostes, així que apuntau, si les heu vist repetiu i si no, per favor, mirau-les.
Vos he de confessar una cosa, que jo, quan Araceli m'ho proposa una paraula com drama, diu, buf, és que la llista me surt 2.000 pel·lícules, me surten. I vaig anar a l'estudi, d'acord, aquí on fem feina, i vaig dir, quines pel·lícules vos venen en el cap quan dic drama, no? I la gent va començar a dir-me drama, i una d'elles me va cridar molt l'atenció, perquè en el principi vaig pensar, no és un drama, i després vaig pensar, sí, clar que és un drama, és un dramón. El que passa és que juga entre la comèdia,
la tragèdia
més absoluta. Un jove de 17 anys que passa l'estiu de l'any 1983 sense fer gaire cosa a la casa de camp dels seus pares en el nord d'Itàlia fins que arriba l'ajudant americà de son pare, que és un jove més gran, encantador i molt segur de si mateix. Què és el que pot sortir malament aquí?
Oliver puede ser muy inteligente, pero...
Oh, no, era más que inteligente. Lo que habéis tenido tenía que ver todo y nada con la inteligencia. Él ha sido bueno. Habéis tenido mucha suerte al encontraros porque tú también eres bueno.
Ai, això és el que conta Call Me By Your Name de l'any 2017, Luca Guadagnino, en Timothy Chalamet i Armie Hammer com a dos absoluts protagonistes. És una història d'amor meravellosa entre un jove molt jove i un no tan jove. I un no tan jove. És un relat que vibra, no? Que s'ofereix pur i perfecte i que no s'amaga, a més, en les seves imperfeccions, perquè està plena d'imperfeccions, per això funciona. Però és una pel·lícula transparent, profundament viva i emotiva en el mateix temps. Tot està en el seu lloc, tot està perfectament mesurat, com els tapisos i les escultures que hi ha a dins sa casa, però en el mateix temps és una pel·lícula que te'n dones compte que no és perfecta, que té totes aquestes coses que passen quan ningú espera que passin, no? El seu director filma el drama de ser lliure i d'amagar-ho amb una precisió absoluta, i per això també se'n va dur l'Òscar en el millor guió adaptat, que, per cert, era de James Ivory, un personatge del qual també hem parlat qualque vegada en aquesta secció. Si no ho veig, Call Me By Your Name és magnífica. Però, a més, és curiós, no?, perquè té escenes que dius, uf, rius, no pots evitar riure, però en el mateix temps és d'aquestes pel·lis que te deixen, oh, que te van petites per de dins.
Call Me By Your Name, una altra pel·li que també va tenir un gran impacte en 2017. I amb quina mos proposes acabar?
Amb una pel·lícula que no és d'aquestes pel·lícules ultraconegudes, però sí que és d'aquestes pel·lícules que te deixen, que te deixen tocadíssim. Sí. Perquè hi ha drames que no tenen que veure en Samó, aparentment. Oh, sí.
Senyor Merrick, le presento a mi esposa, Anne. John Merrick.
Mucho gusto en conocerle, señor Merrick.
Estoy encantado.
John, ¿qué le ocurre?
Es que yo no me estoy acostumbrado a ser tratado tan bien.
Uf, no estoy acostumbrado a ser tratado tan bien. Aquest home era John Merry, o John Hart, l'actor qui parlava amb Anthony Hopkins i Anne Bradford a la magnífica pel·lícula de David Lynch, El hombre elefante, de l'any 1980. Uf, és una pel·lícula boníssima.
Boníssima, sí, potentíssima. Ja està,
potentíssima. Sí, sí, sí. A final del segle XIX, un doctor descobreix en un circ d'aquests ambulants i terribles un home en seu cap monstruosament deformat que viu en una situació de constant humiliació i patiment, exhibit com si fos una atracció de fira. I un moment donat decideix ajudar-lo. La pel·lícula és gairebé un estudi de la bondat, de la gentilesa, sense dignificar el monstre ni posar-se damunt ell, ni posar el foco damunt el monstre. I això fa que se suprimesqui tota la ràbia i que se convertesqui en un drama terrible i hermós en el mateix temps. Té totes les marques del cinema de David Lynch. Es foscor, un so obscur, unes densitats psicològiques bestials, el món subterrani dels homes bèstia, el que és recargolat, el que és deforme. És una història nua, completament, que te deixa marca. I és curiós que són que t'apareixen, quan la vas veient, t'apareixen tres paraules a dins el teu cap. I tres paraules que apareixen en el mateix temps. Patetisme, tendresa i compassió. No te pots oblidar d'aquesta pel·lícula. No. Per molt de temps que passi d'haver-la vista, no te pots oblidar.
Tal qual, jo la vaig veure, però és una pel·lícula antiga, i no ho és, perquè no, és de l'any 80, però te marca, realment te marca. I a mi no m'han de demanar quin seria el meu drama, però...
No hi eres en aquell moment.
Jo en tinc dos. D'aquests dels anys 80, també, de plorar, però de plorar, plorar. I sempre plor amb Magnolias de Acero i La Fuerza del Cariño, per favor. Per favor. I totes dues, per cert, amb una magnífica dona com a Shirley MacLaine com a protagonistes.
Señora, no es paciente mía.
Es la hora de su inyección. ¿Lo entiende? No hablo en chino. Ella ya hace bastante esperando hasta las 10. Y ya son más de las 10. Tiene dolores. Mi hija está sufriendo. ¡Pónganle la inyección! ¿No lo comprende? ¡Pónganle la inyección a mi hija!
I doncs, si teniu...
Són dues pel·lícules molt, molt deplorades.
Molt deplorades. Si teniu mocs i no sabeu no contra verlos,
exacte.
Mirar una d'aquestes dues pel·lis.
Magnolias de Acero, que bona. Ja ho dèiem abans, eh? Jo, la primera pel·lícula que, una de les primeres pel·lícules sèries que vaig anar a veure en el cine jo tot sol, perquè havia vist un, dos, tres Splash en el cinema i m'havia enamorat, evidentment, de Daryl Hannah. Després, quan vaig veure que aquesta la protagonitzava a Daryl Hannah, vaig dir, vaig a veure-la. Mm. I clar, no té res que veure amb un, dos, tres Splash, és absoluta. Nada que ve. Vaig sortir del cinema amb una bufetada.
Toni, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Salut i cinema.
IB3 Ràdio és diversió.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en el temps present.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
encantat. I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vol donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. Into love, the God, into fear, the flame, into burn, the crowd that has a name. Into right or wrong, into meek or strong.
Arribem així al final del programa amb els drames justets. Aquest ha estat un capítol molt cinematogràfic i també en cert gust de croquetes, però ens falta algú que escrigui drames perquè sense els dramaturgs no tindrien cinema ni teatre. I això sí que seria una tragèdia. En Miqui Fiol ha estat en el control tècnic. Hora de baixar barrera.
A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
Sergio Baos, actor, director, dramaturg, guionista, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
Molt bé, com estàs?
Nosaltres bé, molt contents de tenir-te. Avui que hem triat la paraula drama, com a eix conductor sí. d'aquest programa. Si a en Sergio Baos li dic drama, que li ven el cap primer de tot?
Home, a mi, com a persona professional de les arts escèniques, només me pot venir una excepció de diccionari, no? Mm. Que és, bé, idò, la representació teatral, no?
Sí, aquest gènere que literari, sí.
Exacte, tot sí. i que pot venir la paraula dramàtica mm. o tràgica, però m'estim més relacionar-la directament amb el genèric. No?
Val, perquè es veu que pot ser com fan amb un drama, no necessàriament és una tragèdia, no necessàriament mos ha de fer plorar, no?
Exacte, mm. o sigui, l'excepció original, el drama, venia a ser qualsevol representació teatral.
Uh-huh. Escrita uh-huh. per el teatre o després ja escrita per el cinema. Uh-huh. És a dir, que la lletra pugui ser representada, aquest és l'objectiu.
Exacte.
Molt bé. I a tu què t'agrada més, escriure drames o representar-los? O no sabries fer una cosa sense l'altra?
Mira, jo vaig començar representant-los. Així vaig aprendre l'ofici. De fet, jo escric, sempre ho dic, que escric des de... Escric per, com a, perquè som actor, d'alguna manera. Mm. Però els darrers anys sí que he passat més a la tasca d'escriure o dirigir, més que actuar, tot i que en els darrers anys, o sigui, justament des darrer any he tornat una altra vegada a interpretar i a actuar. Mm-hmm. Sí, sí, o sigui, no sabria com dividir-ho, no? Crec que sí, no puc separar.
No pots separar. I de nosaltres avui xerram amb en Sergio Baos a partir de la paraula drama, un home dramàtic, eh, Sergio? Ho dus a sa sang, com tu dius, no ho pots separar. L'any 2022, això fa no res, vares guanyar el Premi Pere Capellà de Teatre, que és un dels premis d'octubre en la teva obra Les Maleïdes, una tragicomèdia sobre l'aventura de recuperar el vincle familiar fet a ritme de road movie, així se presentava. Per què? Perquè t'inspires cinema també? També penses d'una manera més ràpida, pot ser més cinematogràfica?
Sí, jo crec que també són fides meu temps. Vaig néixer l'any 76 i tota la meva influència sobretot era cinematogràfica. Vaig començar a veure cine abans que a veure teatre. Mm. De fet, en el món del teatre vaig arribar relativament tard. Jo no vaig fer teatre a l'institut, ni vaig començar a fer teatre a la universitat. Vull dir que ja tenia de 8 o 9 anys. Mm-hmm. I, clar, tot el meu bagatge en realitat és més cinematogràfic que teatral, tot i que després, bueno, com que he recuperat molt de temps i m'he posat molt al dia, però Però és vera que inevitablement jo crec que tota la meva generació bevem moltíssim de l'audiovisual, no?
I la teva primera representació, la teva primera obra com a actor, ara que deies a la universitat, la recordes?
La primera, sí, clar. Eren peces curtes de Lorca, sí, sí.
Que emocionant, no?
De Patricia Trapero, que era la nostra professora de teoria i pràctica del teatre.
Sí, que bo, que bo. Sí. I ara xerràvem de Les Maleïdes i sentia a Marga López, que dirigia l'obra, que deia, és l'obra més immensa que ha escrit en Sergio Baos. On radica la dificultat d'escriure un drama o la seva immensitat, Sergio?
No, la de la immensitat, això no ho vaig dir jo, afortunadament no podria defensar aquest adjectiu. Però on radica la dificultat d'escriure, no te sabria dir. De vegades, fins i tot quan passes temps i revisit les meves obres, dic, ui, no sé d'on vaig treure aquestes coses. Hi ha moments que estàs tan imbuït en el món de l'escriptura, perquè d'alguna manera quan escrius, o a mi me passa el manco, necessit com a obsessionar-me i ficar-me de manera radical. De tal manera que quan passes temps i ja l'has escrita, l'has acabada, passes temps i és com quasi una gatera. No? Ja. Algo que has viscut un temps molt, de manera molt intensa i ja dic, moltes vegades no saps molt bé de on te surten les idees i les coses, no? Però clar, radica tot en el fet de la feina al final. Molta feina, molta feina, molta feina.
I
d'estar immers en un projecte molt de temps, també.
Te sols tancar? O sigui, la teva família i els amics diuen attention, en Sergio està creant, està escrivint...
Bueno, no, la meva dona, en Amarga, la meva parella sí que, evidentment, pateix aquests processos, no? Sobretot perquè, a més, és la primera lectora dels meus textos i sempre l'estic com perseguint. Te pots llegir això? I ja mateix la tinc farta. Ja m'ha dit, mira, per favor, o sigui, deixem en pau, ja ho llegiré quan acabis. Necessit moltes vegades tenir com un feedback immediat i he de tenir paciència també. No?
Uh-huh. Sí, sí. Ja veiem que és una persona que no se conforma, que quan escriu s'hi posa en tot. I hem de dir que Les Maleïdes, ja que han agafat l'exemple d'aquesta obra per conèixer un poc més en Sergio Baos, també té la seva versió novel·la il·lustrada. De fet, en el teatre principal d'Inca, podeu veure l'exposició Vinyetes amb molt de drama, de la dramatúrgia en el còmic i llenguatges que conviuen, on, per cert, ho fa es duetons, il·lustradora Flàvia Gargiulo, que ha adaptat justament Les Maleïdes. Idò, li hem dit a Flàvia que avui xerràvem amb tu i li hem llançat una pregunta.
¿Com ha sido adaptar la dramaturgia de Sergio de Les Maleïdes a cómic? Fácil, por un lado, porque él, la verdad, que lo puso muy fácil y según él yo pillé el tono de la obra rápidamente, con lo que garantizábamos que se fuera a transmitir bien el mensaje. Pero por otro lado, tiene una característica muy, muy suya, que tiene muchísimo diálogo. Prácticamente no hay acotaciones y había que pasar todo eso a cómic. Me comí alguna escena, por supuesto, a él le pareció bien. No quité nada que se fuera a echar de menos en la historia y tuve que convertir muchísimo diálogo en subtexto con miradas de los personajes, pequeños detalles que fueran contando cosas, porque los cómics que tienen muchísimo texto dan mucha pereza. Y bueno, mi opinión personal es que muchas veces esos cómics con tanta densidad de texto no terminan de estar bien resueltos, ¿no? Que hay que darle una vueltecilla más. Una cosa que siempre me ha resultado compleja de la obra son los toques de humor. ¿Cómo mantenerlos y que no parezca que estás saliendo de la historia? Pero claro, si no estuvieran, sería una historia muy oscura y muy triste y de esta manera, bueno, te hace dudar de que la historia sea tan triste y ya no estamos hablando tanto, digamos, de un novelón, sino de un cuento. Entonces, bueno, le da otro cariz. Pero creo que esto fue de las cosas más difíciles de plasmar bien.
I d'això mos contava en Flàvia, Sergio. Veure les maleïdes amb una novel·la il·lustrada, amb un conte, això també ha de ser molt impactant, no?
Això va ser molt, molt guapo, molt emocionant. A més, també m'agrada molt el món del còmic. Des de petita lletges còmic i encara ho faig. I va ser com un... Sí, va ser com una cosa molt emotiva, molt emocionant. La Flàvia, a més, va fer una feinada meravellosa. És una... Jo crec que, no sé... També el que ella contava, no? La dificultat que té passar una obra de text a imatges, perquè aquella de fies còmic té més a veure amb el cine que no amb el teatre, no? Perquè si el teatre és el món de la paraula, el còmic i el cine és el món de la imatge.
Sí,
i, clar, traduir això era molt complicat i, bueno, jo crec que va fer... No sé, jo estic encantat.
Que bé.
Va fer una feina meravellosa.
Que bé. I aquí teniu aquests dos llenguatges que conviuen, dramatúrgia i còmic, i que podeu veure encara en el Teatre Principal d'Inca. Avui mos ajuda a baixar la barrera en Sergio Baus, actor, director, guionista, dramaturg, sobretot, i per això avui l'han cridat. I t'he fet la pregunta d'aquestes hores. Que fa un home com tu abans d'anar a dormir? Algun costum? Anem sumant aquí, eh?
Sí, sí.
Consells per dormir millor, a veure.
Jo que som un poc insomne, bueno, bastant insomne, i el que faig és bàsicament llegir. I ho faig des de petit, o sigui, sempre he llegit i són els moments que també me van molt bé perquè, bueno, no hi ha res més, no puc fer res més en realitat i és el moment que me concentro millor. Necessito com a espantar els meus fantasmes mentals i que millor que una bona lectura.
Fantàstic, perquè tens un cervell que està bullint sempre, no, Sergio?
No ho sé, de vegades és un malson, però sí, pensaments intrusius. Sí.
Sempre pendent de lo que passa en el món. I una cançoneta, venga, per baixar barrera fins demà.
Jo he triat una cançó, bueno, podria triar mil cançons, però com és en aquestes hores, i per abans d'anar a dormir, jo vaig trobar que Find the River de Rem. És una cançó molt guapa, xerra de trobar el teu camí, no? De que no hi ha ningú que t'ha de dir que tu com a persona has de trobar els teus propis... perseguir els teus propis camins, no? Uh-huh. Que al cap i a la fi no són altres que rius que van a parar a la mà.
Mos encanta el missatge, gràcies per compartir-lo avui amb tots els oients d'aquest programa d'Ivetres Ràdio. Sergio Baus, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Hey now, little speedyhead, the read on the speed meter says you have to go to task in the city. Drown and people serve. Don't be shy, you just deserve. It's only just light years to go. Me, my thoughts are flowers strewn, ocean storm, they bury me. I have got to leap and find my way. Watch the river's gold, need to leave, the water knows, closer.